Continguts en xarxa.
Les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o l'ELA encara no tenen cura, però a poc es va avançant per aconseguir millores o retards en la seva progressió. La Universitat Autònoma de Barcelona i l'empresa biotecnològica Aniu Medical han signat un acord de llicència que permetrà a investigadors de la universitat avançar en l'estudi d'una teràpia gènica per a aquestes malalties que han patentat i han desenvolupat. L'estudi el lideren investigadors de l'Institut de Neurociències i el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat i compta amb la participació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, l'ICREA, el Vall d'Hebron Institut de Recerca i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives. Tenim amb nosaltres a dos dels investigadors que lideren l'estudi, en Miguel Chillón i l'Assumpció Bosch. Benvinguts.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Comencem pel principi. En què consisteix aquesta teràpia gènica que heu provat ara, de moment només amb ratolins?
Doncs es tracta d'utilitzar el potencial d'una molècula, d'una proteïna natural que produeix el nostre cos, que està associada a... té propietats antienvelliment, participa en diferents òrgans, en diferents funcions, i des de fa bastants anys s'ha observat que en humans nivells elevats d'aquesta proteïna en sang està associat a millor estatus o a millor qüestions sanitàries, millor capacitat cognitiva, millor capacitat muscular, un envelliment més saludable, etcètera, etcètera. Llavors, veient això, des dels nostres grups de recerca vam pensar si era possible mantenir els nivells d'aquesta proteïna, igual que s'observa amb els individus joves, però que va baixant durant l'edat, si els podíem mantenir en uns nivells elevats, i això doncs ens va portar a desenvolupar aquests estudis, aquestes estratègies tant de teràpia gènica com de suplementació com de farmacologia clàssica per mantenir aquests nivells elevats. I això és el que després dels anys i de provar-lo primer en models de ratolí, perquè evidentment primer tot això abans d'anar humans s'ha de testar en models de ratolí tant per l'eficàcia com per la seguretat, doncs vam tenir uns resultats molt, molt bons, molt prometedors, vam poder patentar el coneixement generat i això va portar l'interès d'aquesta companyia americana per desenvolupar-lo i portar-lo a humans.
Perfecte. Ara, precisament, us volia preguntar en què consisteix l'acord amb Aniu Medical i una mica com ha anat. Entenc que han sigut ells que us han vingut a buscar vosaltres, no? Pel que deia ara el doctor Miguel.
Bé, en el moment en què nosaltres vam patentar aquests resultats, no? Això d'alguna manera és públic, no? I aleshores, doncs, ja havíem tingut contactes previs a través d'altres empreses biotecnològiques amb el fundador de Neo Medical. Llavors va ser ell d'alguna manera que es va interessar per poder llicenciar les nostres patents i anar un pas més enllà, no? De cara a ampliar doncs, els estudis de bioseguretat i d'eficàcia, de cara a portar-ho ja a la clínica, no? Evidentment això no és immediat, s'han de fer més estudis, s'han de parlar amb les agències reguladores que ens han de explicar una mica, no, quins són els propers passos, però la idea és poder arribar finalment doncs, a assajos clínics tant per malalties neurodegeneratives com podrien ser l'Alzheimer, com l'envelliment, no, per millorar doncs, la salut en l'envelliment, com també amb malalties neurodegeneratives més ràpides, no, que progressen molt més ràpidament, com seria la ELA.
Mm-hmm. Per la gent que no estigui tan avesada al llenguatge, què vol dir llicenciar? És a dir, què implica? És més que patentar? Vull dir, què vol dir aquest pas?
Sí, la llicència, o sigui, quan un genera un coneixement, el patenta, el protegeix, i el poder utilitzar aquest coneixement de manera exclusiva implica que la patent es llicencia. Es podria vendre, però al ser una institució pública no es pot vendre, es llicencia, és a dir, es deixen els drets d'utilització d'aquesta patent per desenvolupar-la o aplicar-la o poder-la portar al mercat. Llavors, aquesta és la paraula llicenciar, és el que implica.
Molt bé, perfecte. I llavors, la part aquesta d'estudi clínic que deia, que és el següent pas, és, per entendre'ns, ja fer proves, diguem, per l'aplicació en humans, no? És a dir, que això es pugui provar en humans.
Bueno, és d'alguna manera desenvolupar els reactius amb una qualitat, no?, que sigui adequada per humans, perquè la qualitat és diferent si ho fa servir només per estudis al laboratori amb ratolins o si ja doncs, ha de ser un fàrmac, no?, completament biosegur per poder arribar a humans. Doncs tot això és un procés, doncs, que des de la universitat nosaltres no sabem ben bé com es fa, perquè no estem en una empresa biotecnològica, no, farmacèutica, i en canvi, doncs, d'alguna manera aquesta empresa ens ajudarà a fer el següent pas.
Mm-hmm. Molt bé. Llavors, per entendre'ns, la gent ara que segurament no, que pugui tenir algun familiar afectat, etc. És a dir, si això tot va bé, es fan tots els passos, estaríem parlant de poder retardar la progressió. En cap cas, ni curar ni res, d'això, sinó una mica retardar els efectes o alentir, no? M'imagino, no sé, en tot cas, qui seria exactament sí. El que aconseguiria?
Això depèn de la indicació, depèn de la patologia o de la malaltia, no? Per exemple, el que és envelliment, l'envelliment és un procés natural que no és impossible d'evitar, o sigui, el que pots fer és retardar-lo. Llavors, a les malalties associades a envelliment, la idea és retardar. De fet, hem demostrat, també tenim patentat, encara que és una altra patent diferent, que aquesta proteïna permet allargar un 15 o un 20% la llargada de la vida, però també la qualitat de la vida, perquè si vius més és perquè estàs vivint més saludablement. Això implicaria retardar o enlentir, etc. Però per malalties ja més agressives, més d'origen genètic, com pot ser la ELA, aquest tractament el que està donant són eines, en aquest cas a les neurones, per poder subsistir o sobreviure amb les condicions adverses que hi ha amb una mutació genètica que tens a dintre del teu genoma, que fa que la cèl·lula no funcioni bé, doncs és donar les eines perquè la neurona pugui cronificar, diguem, a la malaltia, igual que s'està fent amb moltes estratègies de contratumors, que igual no pots acabar-ho de derrotar, però sí que el pots allargar moltíssim i cronificar, doncs és donar aquestes eines, en aquest cas a les neurones i a les cèl·lules que estan al voltant, per poder sobreviure als problemes causats per la malaltia. I aquesta és l'estratègia. S'ha de tenir en compte que aquesta malaltia, la ELA, a dia d'avui no té cap tractament, fins i tot sapiguem quina és la causa genètica, què són les mutacions o algunes de les mutacions que la causen, no hi ha tractament. I de fet, això és el motiu per al que el grup de l'Assumpció Bosch va començar a treballar amb aquesta malaltia.
Doncs, per tant, sense d'allò, estem parlant d'una cosa molt important, és a dir, no estem parlant de retardar 10 anys i tals, no? Sinó que la paraula cronificar, no? Que es parla també amb càncer, no? És a dir, aconseguir cronificar el càncer ja és un gran èxit, no? Doncs en malalties on la mort és gairebé segura, com el cas de l'ELA i l'Alzheimer, em sembla que més o menys, només el fet de cronificar ja és un pas molt important.
En els ratolins, de fet, el que veiem és que els estudis més senzills, diguéssim, que funcionen són aquells en què tu apliques el tractament abans de que es desenvolupi la malaltia, no? Doncs en aquests casos hem vist que funciona, però també funciona en aquells casos en què la malaltia ja ha començat en el ratolí. Ara caldrà veure el següent pas, no? Amb el ratolí sempre és més fàcil. Doncs caldrà veure també amb altres models de ratolí que estem provant, perquè l'ELA genètic és poc freqüent, no? Per sort, és poc freqüent la ELA a la població en general, però el genètic encara és menys freqüent. Llavors, l'ELA esporàdic, en què no es coneixen les mutacions, doncs aquest és més freqüent i en principi aquest tractament valdrà, o hauria de valdre, no només per casos de mutacions amb gens concrets, sinó és un tractament més general. Per tant, es podria aplicar a més pacients, no? Aquesta serà la idea, però cal veure, hem de ser curiosos.
Evidentment. Estem en una fase molt inicial de tot plegat.
Sí, no, això, a més hem de tenir en compte que segurament hi ha pacients o famílies de pacients que s'estan escoltant. Clar. Tothom sent les notícies de que es cura malalties dia sí, dia també. No per això, nosaltres estem molt contents de poder arribar fins aquí, de poder haver demostrat que això funciona en ratolins, però hem de ser curosos amb les esperances de la gent. Tenim, de veritat és que té molt potencial. Estem bastant, no sigui convençuts, però molt, 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 sí que creien molt en això, de que pugui tenir també replicar els resultats que m'observen amb els models ratolins, també en humans. Però això és la feina que ens queda per als pròxims anys.
Mm-hmm. Està clar. El fet d'aliar-se, o que hagi vingut una biotecnològica com a New Medical, una americana, això, diguem, de cara als investigadors que esteu treballant en una universitat, això és un avantatge, és un desavantatge? És a dir, el finançament públic-privat, una mica com funciona?
Ja. Bueno, fins ara tot ho hem fet amb finançament públic, no? Mm-hmm. Però sí que és cert és que clar, el finançament públic és limitat. Llavors, quan has d'anar a processos doncs, de desenvolupament ja més sofisticats, en què els nivells de seguretat han de ser molt més alts, necessitem la contribució de l'empresa farmacèutica. I aquí doncs, també la inversió ha de ser més elevada. Per tant, és molt difícil poder arribar a la clínica només amb finançament públic. Sempre s'ha d'anar finalment en el finançament privat. Mm. Hi ha moltes recerques o molts resultats d'investigació que són realment molt potents, però si no tens l'oportunitat, no, que hem tingut ara nosaltres amb aquesta, amb l'associació amb aquesta empresa, que no progressen. No? Ah. Per tant, aquí realment doncs, estem contents d'aquesta oportunitat que a New Medical ens dona mm-hmm. per proseguir doncs, amb els nostres estudis.
Sí, és que hem de pensar que aquests tractaments, aquests assajos clínics poden tenir un cost que varia entre els 10 o 20 milions mínim fins a 50, 60, 70, 80 milions o més, depenent del tipus de malaltia. Llavors, evidentment, això des d'un grup acadèmic és molt difícil de poder fer i per això és necessària l'entrada dels diners privats. Tenint en compte que la llicència, que ha ajudat la llicència i en el que la Universitat Autònoma, o sigui, la universitat, la institució pública, també es beneficiarà, o sigui, no tots els beneficis passen després a la universitat, a l'empresa privada, sinó que això no repercuteix amb les institucions que han participat i, evidentment, amb els pacients quan es puguin aplicar.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a Miguel Chillón i Assumpció Bosch, investigadors del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de l'Autònoma, que lideren aquest estudi, per venir-lo a explicar i, la veritat, donar un bri d'esperança a molta gent que pateix aquesta malaltia.
Gràcies a vosaltres, gràcies, també, per fer-ne difusió.
Molt bé, moltes gràcies.
Continguts en xarxa.